El nostre convidat de l'entrevista compartida d'avui va decidir ser actor per un caprici de l'adolescència, per voler destacar. Assegura que el teatre, per més seriós que sigui, no ha de pretendre mai donar lliçons, sinó fer-ho passar bé al públic. I diu que qui faci teatre per intentar canviar el món està molt equivocat, perquè el món només el poden canviar els polítics. Avui ens visita Ramon Madaula.
Ramon Madaula va néixer a Sabadell un 12 de novembre de 1962, però des de fa anys resideix a Valldoreix. Comença la seva carrera fent teatre amateur a la seva ciutat natal. L'any 1984 es va titular a l'Institut del Teatre de Barcelona i des de llavors ha treballat amb directors com Joan Lluís Bozzo, Mario Gas i Josep Maria Flotats. En el camp de la televisió ha posat la cara a personatges tan mítics de sèries com Vent del Pla o Estació d'Enllaç. Ha actuat en més d'una trentena d'obres de teatre, les últimes Oleana, de David Mamet, i Dubte, de Joan Patrick Shanley, dirigit per la seva dona Sílvia Munt, que es podrà veure fins al 9 de juny al Teatre Poliorama. En cinema, ha aparegut a pel·lícules de directors com Jordi Cadena, Ventura Pons i Carles Mira, entre d'altres. Al llarg de la seva carrera ha estat reconegut amb premis diverses vegades. Ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Escèniques el 2007 per El Llibertí, el Premi Butaca 2004 al millor actor per Calígula, el Premi de l'Associació d'Actors Professionals com a millor actor de cinema per La Teranyina i com a millor actor secundari en teatre pel Viatge.
Ramon Madaula, molt bona tarda, com estàs?
Bé, bona tarda. Sabeu moltes coses, eh, últimament, ja de la gent.
Sí, eh?
Jo em quedo parat, que sabeu, tant, sabeu més coses vosaltres que jo.
Sí o no?
Sí.
Has descobert alguna cosa que no sabessis?
Això que has dit al principi, que jo ho vaig dir, pues no ho sabia, jo que ho havia dit. Sonava molt categòric, eh? Però bé, bueno, pues mira, si ho vaig dir, ho vaig dir, sí.
Fa uns quants anys, ja em sembla que ho vas dir. Escolta'm, no sé si ho vas dir o no, però tenim entès que a l'Institut del Teatre t'ho vas passar molt bé, però vas aprendre poc.
Ah, sí, 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 això ho ratifico, això sí, sí. Sí, del teatre m'ho vaig passar a pipa, però no... Més que aprendre, jo penso que vaig desaprendre. Jo sempre dic que l'art en general és molt difícil d'ensenyar, molt difícil, perquè depèn de sensacions, d'emocions, d'intuïcions, i no hi ha una tècnica objectiva, o sigui, llavors, jo què sé, tu pots ensenyar a tocar el piano, i això és objectiu, posar els dits a les tecles, però després de ser un bon pianista, doncs ja és molt difícil d'ensenyar. Però és que en el cas dels actors encara és menys objectiu la tècnica, perquè les tecles estan a dins d'un, i com les toques, doncs llavors és molt difícil. I jo penso que és un ofici molt difícil d'ensenyar i per tant, hi ha poca gent, jo penso, amb la capacitat suficient per ensenyar bé aquest ofici sense confondre l'alumne, no? I els del teatre et confonen, però de bona fe, perquè molts professors són amics meus i ho fan de bona fe, no tenen cap intenció de confondre ningú, però acaben confonent, i jo penso que en general les escoles d'interpretació acaben confonent el personal, i jo penso que el millor per un actor que es vol dir que això és que treballi, que es foti teatre en el centre parroquial, amateur, que treballi, i ell sol anirà aprenent.
Tu sempre dius que la feina de l'actor és comparable en molts sentits a l'esport professional, que quan has d'aixecar, i dius aixecar un personatge, pateixes molt, que és una feina difícil, dura i pesada.
Sí, potser a veure, hi ha feines molt més dures, que la de fer d'actor, moltíssimes. El que passa que sobretot per sortir a l'escenari, a mi és una cosa que em fa molt de respecte, i jo penso que sortir a l'escenari i ser convincent realment és una feina de molt entrenament, tant psíquic com físic, perquè has d'omplir un espai, has de ser convincent, no tens una càmera a prop, no tens un micròfon a prop, i en canvi, i amb tots aquests impediments has d'estar natural i has d'estar convincent. A mi m'agraden els actors que el que fan a l'escenari sembla que sigui fàcil, i que entens el que li està passant al personatge i t'ho transmeten, sense fer grans esforços, no? I per mi això és molt difícil. Jo quan he vist una interpretació que m'ha agradat és quan he vist que l'actor, amb pocs esforços, em transmet, estant jo a la fila 10, tot el que li passa al personatge. I això és una cosa que són moltes hores de bussejar en el personatge, de trobar-t'hi còmode tant físicament com psicològicament, no?
I tu el que vols al final és que l'espectador vegi una persona a l'escenari i no un actor interpretant aquell personatge.
Això és el que aspiro, i penso que aspiren molts actors, però no és fàcil. Sí, jo quan veig la feina, amb el que sigui, ja no m'interessa. Quan veig l'esforç, quan veig com s'infla la vena i crida, i veig que sua, i veig el gran talent interpretatiu que m'està demostrant aquell actor, aquella actriu, a mi ja em tira enrere. Jo vull veure aquella persona, què li està passant, i que em transmeti les seves emocions i els seus pensaments. I amb, com deia abans, amb comoditat, no? Quan veig l'esforç, jo no... Però és que això és, suposo que és igual com un concertista, no? Quan tu veus els dits del concertista més que l'emoció, ja no m'interessa. Quan són els dits del pianista, aquests pianistes xinos que et fan aquelles filigranes amb el piano, que dius, hòstia, noi, aquest s'ha passat tota la vida moltes hores, però en canvi em transmeten zero emoció, a mi això no m'interessa, no?
Cal entendre molt un personatge, no?, quan l'interpretes.
Jo també sempre dic, i no vull ser categòric perquè m'estic donant compte que ho soc molt, però bueno, que per interpretar bé, i no parlo per mi perquè a mi em costa molt interpretar bé, però en general quan jo veig bones feines que jo crec que són bones, s'ha d'entendre bé, i entendre no només intel·lectualment sinó emocionalment el personatge. Si un, encara que sigui un assassí, si un no és capaç de posar-se en la pell d'aquell personatge, difícilment interpretarà bé. L'has de comprendre, encara que sigui incomprensible el que fa i encara que tu no ho comparteixis, però has de comprendre. Jo com veig, això vull dir, si jo no entenc el que està passant, per què fa aquell home, per què fa aquelles coses, per què diu aquelles coses, difícilment les transmetré bé a l'espectador, no?
Quin és el personatge que més t'ha costat d'entendre?
Tots i cap. Sempre dic que en teatre tens la dificultat tècnica d'arribar, però sempre els guions, diguem-ne, per lògica són més bons, per tant, com més ben escrit està el material, més fàcil és d'entendre'l, perquè són guions de Shakespeare o de Mamet o de qui sigui. En canvi, en el cinema i la televisió, tot i que tenim grans guionistes, doncs sempre de vegades, o perquè s'escriuen de pressa i corrents, doncs, o pel que sigui, doncs són més prims i per tant tenen menys capes i és més difícil posar-se en el lloc d'aquells personatges, no? Però vull dir que diria que depèn. Jo tant hi puc disfrutar fent un capítol de Vent del Pla com fent el Shylock de Shakespeare, i de veritat, si aquell capítol de Vent del Pla ha estat ben escrit i jo m'he pogut llançar a la piscina perquè entenia el que li passava al personatge, l'he disfrutat tant com fent, insisteixo, el Shylock de Shakespeare, que està molt ben escrit també, saps què et vull dir?
Ramon, mira què et demana l'Alba Martínez des dels estudis de Ràdio Sant Hilari.
Bona tarda, Ramon. Has interpretat molts personatges al llarg de la teva trajectòria. Quin és el paper que més t'ha agradat fer? I quin és el que més s'assembla a en Ramon Madaula?
Saps que no ho sé, no, jo no ho sé, és el que intentava dir...
No has trobat mai un personatge que diguis, ostres, és que realment aquest personatge té molt de mi?
Ah, no, això no.
No, eh?
No. Normalment els personatges que he fet tenen vides més intenses que la meva. No, molt de mi no. I passa que, per exemple, amb el teatre, si ens centrem en el teatre, al teatre sempre dic que hi ha personatges que els he disfrutat molt, però també els he patit molt, perquè al teatre tu fas 6 o 7 funcions a la setmana durant 2, 3, 4 mesos, i d'aquelles 6 o 7 funcions a la setmana n'hi ha una o dues que tot flueix i dius, ah, quin gust, quina meravella, i les altres has com de remar una mica. Per tant, el record que tinc d'aquell personatge és que en alguna funció d'aquell personatge vaig disfrutar plenament, i penso que l'espectador també ho va percebre, però en les altres em va costar una mica més, i això m'ha passat una mica sempre. Jo sempre tinc una relació una mica ambivalent, no? Vull dir que això és com els toreros, m'imagino, doncs que de vegades tot va a favor, el toro em vesteix bé, el públic està bé i llavors és una meravella, o de vegades tot va en contra i tot costa molt. Fent el mateix personatge, saps què vull dir? La gent, perquè això no ho sap massa, però, perquè normalment la funció només la veu una vegada, però si la veiessin 3 dies seguits veurien que no té res a veure. Sí que perquè és la mateixa funció, però hi ha molts matisos diferents d'un dia a l'altre, no? I nosaltres ho notem, dir, hòstia, avui no ens està sortint bé, avui està sortint perfecte. Normalment com fas tarda i nit, per exemple, és una cosa molt curiosa, els dissabtes que fem tarda i nit, la funció de la nit és molt bona perquè amb la primera t'has escalfat i la segona funció surt una meravella.
És a dir, que si dubtem entre anar a la sessió de les 7 o les 9, pel que ens estàs dient...
Normalment, històricament, quan saps una companyia fa tarda i nit, la segona funció és molt bona i acostuma a ser la millor funció de la setmana, sí. I si el públic ho pogués comprovar, se'n donaria compte. Per exemple, el dimecres o el dimarts, que venim freds perquè passem un dia de festa, acostuma a ser la pitjor, perquè la companyia està freda. I el dissabte a la nit acostuma a ser la millor, sí.
Sobre sabes eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera.
El Ramon Madaula diu també que l'actor està limitat, que algú el truqui, que ha d'estar més pendent d'agradar, que potser de realitzar-se personalment, i quan ja porteu anys d'ofici necessiteu alguna cosa més i per tant us feu programadors, escriviu o feu més coses. Tu fa anys que compres drets d'obres que triomfen altres ciutats del món, llavors generes projectes, busques socis per aixecar el producte amb recursos d'aquí i les tires endavant.
Sí, 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 n'estic molt orgullós d'això. Ja fa, vaig com si vaig fer 40 anys, ara en tinc 50, i vaig dir, no vull veure les meves belleses estar pendent del telèfon. No, perquè em sembla molt trist. I per tant, doncs, he de generar. I vaig començar això, doncs, dir, bueno, obres que aquí a Barcelona no s'han vist, a Catalunya no s'han vist, i que estan triomfant a l'estranger, i que ningú les fa, doncs, perquè no les faig jo, i no, comprava els drets, i buscava socis per tirar-les endavant, i això ja ho he fet amb 4 o 5 projectes. El dubte, que és el que estem fent ara, és un projecte meu. Vaig començar fent el Llibertí, que va anar molt bé, n'he fet diverses que són projectes, doncs, que he generat jo, amb socis que m'han ajudat, i que algunes han anat molt bé, altres han anat regular, però l'experiència sempre ha sigut molt positiva, no?
Costa molts diners fer-se amb aquests drets?
No. Bueno, molts diners, no sé de què entens per molts diners, però uns drets de teatre no són com uns drets per una pel·lícula, que poden ser milionaris. Uns drets de teatre poden costar 6-7 mil euros comprar uns drets d'una obra d'èxit que està triomfant a Londres. Et pot costar uns 6-7 mil euros i si la funció va bé, els amortitzes. No? Si va malament, doncs te'ls menges, clar.
Ara que parlem de dubte, mira què et demana l'Eduard Sant Martí des d'Olesa Ràdio.
Hola Ramon, bona tarda. A cap al tard, a pretextos i ara amb dubte, treballes conjuntament amb la teva parella. Des d'Olesa Ràdio ens preguntem com és això de treballar amb parella en el teatre professional, perquè aquí a Olesa Montserrat, d'anècdotes de teatre amateur amb parella, en coneixem unes quantes. De fet, és diferent de quan ella et dirigeix, de quan tots dos coincidiu damunt de l'escenari?
Costa o no separar vida personal,
sí,
professional?
Sí, una pregunta que m'han fet diverses vegades.
Sí, te l'han fet i sempre dius que gràcies a que els dos us dediqueu al mateix ofici, sí, no podeu entendre molt bé.
Sí, jo considero que m'imagino, per això t'ho passa amb totes les feines en què necessita molta passió, molta dedicació. Si l'altra parella no es dedica en aquell ofici, segur que us passa a vosaltres, a la premsa, als metges, qualsevol feina d'aquestes que necessita molta implicació, si l'altra parella no es dedica a això, ha de ser complicat, perquè no deu entendre què li està passant a l'altre, no? Són feines que demanen, doncs, implicació, són feines que es barregen amb la teva vida personal, que no diferencies la feina de la vida. Per tant, que la parella es dediqui al mateix, jo penso que és un avantatge. Si a més comparteixes i hi ha projectes, doncs bé, té la part bona, que tens la complicitat, que sempre amb un equip busques complicitat, i això amb la parella la tens, i també la part dolenta, doncs, que de vegades et passes el dia parlant del mateix. Estàs al llit i estàs parlant de com ha anat l'assaig. Pues sí. Però, bueno, com que ens agrada als dos, jo no, a mi no m'importa, i ella em sembla que tampoc. I a més, jo sempre diré, Catalunya està plegat de petits negocis familiars on treballen l'home i la dona i ningú els hi pregunta que per què treballen junts. Jo veig moltes empreses familiars i moltes empreses no tan... A Catalunya hi ha pimes que la majoria són familiars, que treballen la parella, una està a comptabilitat, l'altra està no sé què, i que tiren negocis endavant, i la gent no sols hi ha hagut, però en canvi nosaltres ens ho pregunten, jo entenc que deu ser més, perquè són més artistes, però vull dir, és això, ella té la seva vida professional, jo tinc la meva, i de vegades coincidim en projectes que considerem els dos, que jo sé que la Sílvia ha aixecat projectes que creu que hi ha un personatge, que no hi ha cap personatge per mi, i li diu a un altre, i jo hi ha projectes dels que jo he mogut, que crec que és millor que ho dirigeixi un altre que no la Sílvia, i ho dic un altre, i quan crec que la Sílvia és la persona ideal, li proposo amb ella. I els dos ho tenim molt clar, i de moment cap problema, al contrari, jo penso que hi ha hagut sinergia i que hem sumat forces els dos, no?
T'agrada com dirigeix la Sílvia,
molt,
en aquest cas?
Sí? Molt. Jo sóc fan i penso que intento ser objectiu. Jo he vist, i sobretot en els projectes que jo no he treballat, que són molts, la majoria de pel·lícules que ha fet la Sílvia, ha fet pel·lícules que jo penso com a espectador m'agradarien molt. Jo penso que és una dona amb una gran sensibilitat, amb moltes coses a explicar, amb un món personal. Sobretot una cosa que m'agrada molt de la Sílvia és que intenta ser amable amb l'espectador, intenta que l'espectador li toca la fibra, però d'una manera amb elegància, i intenta que les persones, quan vegin les coses que ella ha fet, se sentin més persones i més i més humanes, no? I a mi sempre totes les seves coses que ha fet a mi m'agraden molt, molt.
Parlem una mica de teatres. Va, la Montse Mir, des de Ràdio Vic, et demana això.
Bona tarda, Ramon. Sabem que coneixes la realitat de la nostra comarca i en alguna ocasió has dit que t'agraden els teatres de Call d'Atenes i de Torelló. Per què? I el nou Teatre Atlàntida de la ciutat de Vic ha rebut moltes crítiques per la inversió que ha suposat. Ha valgut la pena? Calen aquestes grans estructures per fer teatre avui dia?
Bona pregunta. A veure, el de Call d'Atenes m'agrada molt, el de Torelló em sap greu, però no hi he treballat mai. El de Call d'Atenes sí que he treballat diverses vegades, em sembla un teatre una mida ideal, i a més hi ha una gent que ho porten estupenda, i hi ha un públic estupendo. A veure, el que diré de l'Atlàntica de Vic, ho puc dir de l'Auditori de Sant Cugat, ho puc dir de l'Auditori de Viladecans, ho puc dir de la Llotja de Lleida, ho puc dir, me n'estic deixant, de totes les grans infraestructures culturals que s'han fet en aquest país.
És a dir, estem parlant de teatres que tenen una capacitat de més 800. De 700 butaques.
800, sí, acostumen a tenir 800, entre 800 i 1.000. Mm. Això no és humanament possible. O sigui, acabarem fent teatre amb micros i això ja no és teatre. O sigui,
que ja passa, eh?
Que ja passa. Fent, jo entenc ja que es passant, faci el micròfon si hi ha música, si és un musical, perquè has de passar per sobre l'orquestra, però o acabem fent teatre cridant com uns energúmens i llavors es perden totes les matisos i tota l'emoció i totes les sutileses. És veritat que, per exemple, hi ha excepcions com el Cursal de Manresa, que té una acústica meravellosa i acaba amb 800 localitats, però no acostuma a ser un tema que als arquitectes els interessi massa. Jo... A veure, els responsables són els polítics, però bàsicament aquí qui posaria el dit a l'ull, i a més ben al fondo, és els arquitectes que fan teatres nous. Perquè encara és hora que cap arquitecte pregunti als professionals què necessitem per fer teatre. Els hi és igual, parlant que els hi suda la de llorces. I estic indignat. Jo estic indignat d'anar a teatres on l'arquitecte fa la seva cagareta per guanyar un premi, però que llavors allà el que ha de pujar a fer la funció sóc jo, i no se'm sent, no se'm veu, els camerinos estan no sé on i no em puc canviar, l'aire condicionat fa un soroll terrible i no podem treballar amb aire condicionat o amb calefacció, etcètera, te'n diria moltes. I en canvi els teatres que tenen més de 100 anys són una meravella. Ja no diem els teatres grecs que tenen 3.000 anys, són una meravella. I els senyors arquitectes no els, ni els hi ha passat pel cap, i perdoneu que m'indigni perquè estic indignat,
veiem,
ni els hi ha passat pel cap preguntar-se com feien els teatres fa 100 anys o com els feien fa 3.000 anys els grecs. El Teatre Nacional de Catalunya, que és hauria de ser el teatre més important de Catalunya, és el pitjor teatre de Catalunya. I estic parlant com a arquitecte, perquè la gent que hi treballa són una meravella, s'han fet meravelles allà dins, artísticament. Però l'arquitecte, que és el senyor Bofill, s'hi va cagar, parlant en plata. Entens? Perquè li van portar una merda que se sentís i que es veiés bé. I jo estic molt cansat d'aquest tema, que ens gastem els diners públics en infraestructures que després no serveixen pel que han de servir. I perdoneu-me que sigui tant, perquè penso que els polítics han intentat crear una bona infraestructura cultural pel seu país, amb tota la bona fe del món, però els arquitectes s'hi han cagat.
Ens ha quedat clar, hem vist que estàs molt indignat en
molt.
Aquest sentit, eh? El missatge ha quedat clar. Escolta'm, explica'ns per què abans de les eleccions al Parlament de Catalunya vas decidir mullar-te, posicionar-te i dir obertament que tu eres militant del PSC, en aquest cas, que eres anti-independentista i que estaves a favor de l'Estat federal, no?
No, jo em vaig dir que públicament que em feia simpatitzant del PSC, perquè creig que des d'aquí al Pere Navarro està defensant les postures per mi més sensates en aquest moment tan complicat que vivim. I he dit que no que no sigui independentista, sinó que de moment no m'han convençut ningú. El millor ho acabaré sent, eh? Però ningú m'ha convençut encara de que sigui el millor. I sóc un afèrrim defensor del dret a decidir, crec que s'ha de fer un referèndum immediatament, jo tinc ganes de votar, però de moment votaria que no, de moment. Pot ser que d'aquí un temps m'acabi decantant i voti que sí. En tot cas, el que està claríssim, sóc un afèrrim defensor del dret a decidir, que hem de decidir, que hem de votar, perquè aquest país ho necessita, i que, per tant, qui millor defensa aquesta posició en aquests moments, per mi és el Pere Navarro, que és un líder que potser és tou, però que comparteixo bastant el seu ideari en general.
Ramon Madaula, aquesta entrevista sempre es fa curta, però sí que et volíem agrair que avui ens hagis acompanyat des dels estudis de Cugat.cat. Ens ha quedat clar, la lluita interna que tens amb el món de l'arquitectura.
Sí, perdoneu, que m'hi has agradat, però mira, és que és un tema que l'he patit molt.
Gràcies i molta sort.